la pregunta.
No, 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 la resposta encertada...
Sempre acabem al mateix lloc.
No, no, a mi la pregunta m'agrada, i et diré la resposta que la veig molt clara, que passa és que m'excita zero, però és la copa, el que veig més a prop. Ara,
la Supercopa i la copa,
de
mira.
De què collons em serveix una copa del rei?
Res, duplet.
Però la veig més a prop, clar, de tot el que planteja... El que veig
Supercopa
més
i copa, tu creus que podem parlar de duplet?
No, no, eh? No hi ha rua ni res, però...
Vaja. Em compreu la teoria o...?
No. Val. Para mí la teoría es que el Barça siga jugando bien a fútbol. Ese es el único objetivo.
Y jugar... Partit a partit.
No, partit a partit no. Jugar bien a fútbol. Jugar bien a fútbol. A veces pierdes, como perdiste contra el Atlético de Madrid, la mayoría de las ocasiones acabas ganando los partidos. Pero jugar bien a fútbol y recuperar las sensaciones que se perdieron durante un mes, mes y medio, y ese para mí es el gran objetivo en este tramo de temporada.
Sí, hauria de ser l'objectiu, però està demostrat que quan el Barça vol, aquest objectiu està més que complert amb un partit. El que han de fer és intentar mantenir aquesta línia, no només mantenir-la, sinó créixer en aquesta línia. I per mi hi ha un factor que no estem tenint en compte, i és que és veritat que el Barça a la Lliga s'ha despenjat una mica, que ha punxat, però estem parlant que els altres equips que van per davant han de fer... o han de guanyar tot d'aquí al final de la Lliga, i això és molt complicat, no aguantaran però el ritme.
Però tu per retallar 6 i 5 punts també, eh?
Sí, Jordi, però són dos partits que punxi el rival, que tu els guanyis,
si tu veu, tu,
ja estàs al costat.
Tu veus la Lliga.
Sí.
Completament.
No? Sí. Doncs la nostra audiència no.
Ja tornarem aquí, a veure. Ojalà haguem de tornar.
Tenim debats cíclics aquí sobre la preocupació que es van allargant durant la temporada. Espero que en puguem tenir de bizantins sobre les opcions del Barça de guanyar títols. Va, que vaig 2 minuts tard concretament. Tocades les 8, Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 comença el Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui explicarem les propostes del president espanyol sobre com intentar millorar els preus de l'habitatge, una de les grans qüestions dels nostres dies. Bàsicament ha anunciat exempcions fiscals a aquells que lloguin els pisos, que siguin propietaris i els lloguin per sota o al mateix preu que marca el llindar, aquest topall màxim que s'ha establert en algunes zones, fins i tot els que no estiguessin obligats a fer-ho perquè no sigui una zona d'aquestes que es diuen d'estrès màxim, els que ho facin, després quan facin la declaració de la renda, tindran una sèrie d'avantatges, bàsicament no hauran de tributar per aquests imports. I al contrari, els que dediquin els pisos al sector turístic o bé els que siguin estrangers i vulguin comprar un pis a Espanya ho tindran molt més complicat a l'hora de comprar perquè pagaran més impostos. Sabrem com ha reaccionat també la classe política. Podem dir que els partits més a l'esquerra del govern ho veuen malament, en el sentit que diuen que qui compleixi la llei fer-los una rebaixa fiscal, que no ho acaben d'entendre, al contrari, que acaben calant mesures molt més contundents. I en canvi la dreta, per exemple el Partit Popular, considera que el mercat no s'ha de tocar, que cada vegada que s'intenta intervenir sobre el mercat el que acaba passant és que els preus acaben pujant més. Per tant, tenim aquest debat ideològic també sobre el problema de l'habitatge. El que no discuteix ningú és que el problema existeix i que és greu. També parlarem d'aquesta documentació desclassificada del CNI, del Centre Nacional d'Intel·ligència, sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, i molt concretament sobre el cervell de tota aquella trama, l'imam de Ripoll. El que venen a dir aquests documents és que és veritat que el CNI va contactar diverses vegades, per exemple, 3 vegades mentre ell complia una pena de presó per tràfic de drogues, però que no el van veure una persona com per fiar-se'n.
Com a mínim ho van veure bé.
Exacte, i que per això no va acabar sent un confident de la policia, tot i que li van arribar a entregar fins i tot un telèfon per si tenia informació. Aquí també tindrem polèmica. Avui ha mort el fotògraf quan tenia 82 anys, Oliverio Toscani. que és el fotògraf que tots hem vist alguna imatge, segurament els que tenim una certa edat, perquè era el que feia les campanyes de Benetton, algunes molt polèmiques, d'altres no tant, però sí que des de posar models amb anorèxia, malalts de sida, la màfia, o d'altres de no tan polèmiques com la integració de cultures, etc. Repassarem una mica l'obra que va marcar aquest fotògraf, i també en parlarem amb un publicista coetani seu, Lluís Bassat, que el té en molt bona posició com a fotògraf, com a publicista ja no tant, el veu més, més delicat tot el que feia. Entrevistarem també avui una representant d'un poble indígena de l'Amazònia, que és Patricia Walinga. Recordem que el CCCB estan fent un cicle dedicat a l'Amazònia molt interessant fins al maig, i rebrem també la Marta Bosch per parlar d'esports. Avui segurament haurem de dedicar-nos al 2-5. Lògic. O 5-2, com ho hem de dir això de 2-5?
És 2-5, el marcador oficial del partit era un 2-5.
Tot i que jugaven tots a fora, es considera...
Perquè el Madrid era local en virtut de... campió de Lliga, el Barça hi anava...
Anava perquè era el Barça.
Perquè era Supercopa, ara hi van al segon de la Lliga i de la...
Ah, però aquesta Supercopa està muntada només per Madrid-Barça.
Clar, perquè són, normalment són els que queden primer i segon. Pregunta'ls als àrabs si els simularia que no hi anessin al Madrid o al Barça, certament.
A la Supercopa en format clàssic hauria estat un Madrid-Atlètic de Bilbao. No?
Ah, exactament. Sí. Però vaja, ja estic aprenent coses.
Sí, vaja, el lloc és evident que no ens acaba de... Vaja, o no ens agrada directament. A mi el format em sembla infinitament millor aquest que l'anterior, que era un cunyàs que ens fotien allà com si fos un torneig de pretemporada al mes d'agost, vaja. Jo en això tinc bastant pocs dubtes. Al Dani li deu semblar una pèrdua de temps de dos partits.
No, però... sí, com a espectacle és millor ara, però... Jo tot, és igual, és
no t'interessa.
No, i també dels drets humans i tot això, i després van a treure diners.
Són dues coses diferents. Jo parlo del format competitiu.
Hi ha ganes fora del camp i passant incidents.
La ubicació no funciona. Però vaja, em sembla que ens hi haurem d'anar acostumant. Després en parlarem. En fi, a les 10 al Catalunya Nit, avui també amb la seva dosi habitual d'esports. Gràcies, Manel.
Gràcies a vosaltres.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Lear, ja has vist, Sònia, que és dia de facturetes. Si en tens alguna, potser és el moment de passar-la. Salmurri ha passat pel gestor i ha portat unes quantes facturetes a l'hora d'explicar-nos...
Estic encantada. Encantadíssima. Millor lloc no podria estar, que tot costa.
Ja, exacte. A més, sona sempre tan convincent quan dius això. Les dades del Trident ens ha explicat el Salmurri en aquesta primera hora, on els oients poden recuperar una molt bona ressaca, una ressaca dolça del 2-5 d'ahir.
Sí, hem parlat de la supervictòria del Barça davant el Madrid en aquesta final de la Supercopa, amb aquest 2-5, partit històric, que heu coincidit tots, la Marta Corredera, el Dani Sanabra i també el Marcos López, i per analitzar-lo bé hem obert el nostre Torquelab, hem anat a buscar l'opinió contrastadíssima del Ricard Torquemada, que ens ha explicat que el Barça va tenir fluïdesa, que va tenir ritme de circulació, amplitud, profunditat, i com tu deies, també hem parlat amb el Salmurri d'aquests números del Trident, que ens els ha posat a sobre.
I compte que encara tenim teca del clàssic per aquesta segona hora, que hem d'anar a Madrid i hem de fer el monogràfic que ja ha anunciat que farem de Gil Manzano amb el baròmetre amb el Joan Fàbregas, però Sònia...
Que no ens falti de res.
Exactament. Però tu tens una cita al calendari que estàs molt pendent ja des de fa dies...
13 de febrer, dijous. Cauen dijous el 13 de febrer. Per tant,
aquí ja
se celebra, bé, depèn del que decideixi el cap d'esports. Jo aquí m'entens, si m'hi fan anar i vaig, i si no em quedo on faci falta. El dijous 13 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Ràdio, volem celebrar-ho amb tots vosaltres, i venir a casa vostra per fer el programa en directe. Per tant, podeu compartir una tarda amb el Jordi Costa i la sempre simpàtica Sònia Gelmà.
Ja tenim moltes propostes, Sònia?
He de dir que hem rebut moltíssimes propostes que passen des de Miami, Maó, Sabadell, Falset també.
Entre Miami i Sabadell, aquí ja suposo que està...
El cementiri de les Corts també ens han convidat.
Miami, Maó, Sabadell...
Bueno, què vols dir amb això?
No em veig a Miami, eh?
Ha fet un gest, però les càmeres no han ensenyat.
Miami està bé, però clar, és que ja ho vam comentar, Costa, que tenim programa dimecres i divendres, és un punt complicat.
Segur que no hi haurà cap inconvenient.
Ara, però anar de visita a Miami sempre està bé.
Per exemple, podem fer el tot Costa...
Escolta, mi a Mao, que Mao està més a prop, podem anar i tornar al mateix dia.
Des de Miami dijous, i la Sònia pot agafar el tot Costa divendres.
No, de fet, la Sònia estarà a Mao, perquè li fa molta il·lusió anar a Mao.
Per tant... Encara que no hi fem el programa.
Exacte.
Okay. Bé, no,
Mao estaria bé, també.
Sí,
també.
Sí.
Molt...
Però vaja,
estigui com sigui, no, ara potser els oients es pensen... Catalunya Ràdio, digues? Allà trobaran un post amb el Dia Mundial de la Ràdio i allà un formulari on han d'especificar per què els hi fa tantíssima il·lusió que anem a compartir una tarda amb ells i fer el programa allà.
Que anem tots,
que ara,
no?
Tots. Els del dijous. Al principi tu no et toca. Bueno, però...
El que no saben l'oient que fa peticions, els oients que fan peticions, és que es poden trobar amb Santi Jiménez al menjador de casa. Correcte. I això no necessàriament ha de ser una bona notícia.
De fet, ara mateix no ho sap ni Santi Jiménez, això. Però
ara mateix sí. Ja ho negociarem.
De tota manera, que potser ara els oients es pensen que és que ens fa molta il·lusió a Miami i que aleshores no podem anar...
No,
doncs,
sí.
No. Però qualsevol part del territori català ja ens va bé.
També.
I de fora, també.
I però,
d'on sigui, va.
D'on sigui.
També, sí.
Països catalans i el que calgui.
Quantes més propostes, millor.
Àngela Maria. Això mateix. Fins ara, Sònia.
Adéu.
Sintonia de cor obert per anar directes a la infermeria del Barça. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Dèiem abans, l'única mala notícia, si és que no me n'ha passat cap paral de la final d'ahir en clau blaugrana, és la lesió d'Íñigo Martínez.
Sí, es va lesionar ja la primera part del partit, ell mateix va notar unes molèsties a la cuixa dreta, el van canviar, i és cert que encara no tenim el comunicat oficial, però ahir el Javi Miguel a la TET ja explicava que la lesió d'Íñigo era una... ja li havien vist per les primeres exploracions un trencament del bíceps femoral d'aquesta cuixa dreta, que era una lesió muscular segurament una mica més greu del que semblava, veient com sortia o com va marxar ell sol caminant del camp Íñigo, i com després celebrava bé el títol. El Javi Miguel ja apuntava que estaria de baixa unes 4 o 5 setmanes. Avui no li han fet encara les proves, viatge llarg, tothom cansat, han preferit que descansi i demà li faran les proves, també perquè segurament ja tenen bastant clar el diagnòstic, però vaja, el que ens apuntaven també des del vestidor és que és aquest tipus de lesió que deia el Javi Miguel, evidentment, i que aquesta baixa de 4 o 5 setmanes, potser més 5 que 4 fins i tot, vull dir que al final potser hem de compte que estarà un mes i mig de baixa pràcticament Íñigo Martínez, ens aniríem doncs ja tercera setmana de febrer, més o menys, i calculem aquestes 5 setmanes, aniríem al cap de setmana al partit amb el Rayo, per exemple, el cap de setmana del 16 de febrer, però vaja, lamentàvem molt la baixa d'aquesta lesió d'Íñigo, perquè evidentment és una peça importantíssima en l'equip de Flick, perquè aquesta defensa amb aquest parella de centrals amb Cubarsí i Íñigo doncs està tenint un rendiment altíssim, però sobretot també per l'ascendència que té Íñigo al camp, ens deien literalment, diu, és el capità real, ens deien d'aquest equip, és un líder total, és el capità real i és una llàstima doncs, que s'hagi lesionat, malgrat que, insistim, no és una lesió, un trencament greu, però sí que estarà aquestes 5 setmanes de baixa.
Doncs és una mala notícia, també es pot positivar, eh? Jo era dels que pensava, no aguantarem 4 mesos només amb Cubarsí i Íñigo, i han aguantat fins que ha aparegut...
Sí, el que passa que just en el moment en què ja podien aparèixer les rotacions, que podien descansar, és quan es lesiona.
Però parlem d'un jugador que històricament ha tingut problemes musculars, per mi és que va jugar fins i tot a Barbastre. Vull dir, un tio que jo... Ara algun partit deu haver descansat.
Mira, 19 però... partits consecutius llevava de titular.
Imagina't.
Des de Pamplona, si no recordo mal.
Doncs...
Imagina't. I con un rendiment sensacional.
Totalment. Bé, la qüestió, en parlàvem la setmana passada, Salmo, és que estàvem pendents de què passava amb Araujo, i no sé si d'alguna manera això es tronca una possible sortida, com ho veuen les parts?
S'ha de veure, és evident, que canvia una mica l'escenari que teníem fins ara. A veure, fins ara Araujo diguem-ne que veia amb bons ulls el tema d'una sortida aquest mateix mercat d'hivern. De fet, ho explicava el Mundo Deportivo, ho havia traslladat així als seus companys, i un dels arguments, o el principal argument que exhibia Ronald Araujo, més enllà del tema de la renovació, era que tenia molts pocs minuts, que la seva presència la veia complicada, tenint en compte que hi havia Íñigo Martínez i Pau Cubarsí, el rendiment que estaven tenint. I aquesta setmana hi havia d'haver una reunió, o hi ha d'haver una reunió, entre el Barça i el jugador, perquè aquí el Barça li demana que es mulli, que si vol sortir, que ho digui i que porti una oferta potent. També quan parles amb l'entorn d'Araujo t'assenyala més el Barça que no pas a la seva voluntat.
Ara ningú volia marxar, eh?
És una mica el que comentàvem la setmana passada, que
sí, es tira la pilota
que tothom es va, saps? Li va posant l'aigua al...
No, tu, penja tu, penja tu, penja tu.
Sí, però a males, però a males. A tot això...
Sí, a males? Sí, a males.
No, tu feies així, a males?
No. Que penja tu. És una història d'amor i aquí és una història de desamor. Ho deixem per culpa teva.
No, marxa tu.
Ha sigut ell que...
Ha sigut ella, no?
No ets tu, sóc jo.
No ets tu, sóc jo. Aquesta seria... És això. Com es nota que has tirat...
Quanta experiència acumulada.
De veritat. Sí? Explica'm-ho, sisplau.
Jo?
Sí? No. Ah, no. Com que l'has clavat...
Estava recorrent a llocs comuns. A mi no m'han donat gaires explicacions quan m'han deixat. Tal dia farà un any i...
Directament, ets tu. T'han dit, ets tu. Sí, ets tu.
Ni missatge, ni res.
Ets tu. Bueno, en qualsevol cas, que Flick a tot això sempre li ha traslladat al jugador que el vol, que compta amb ell i que serà un jugador important. I el Barça el que diu és que compta amb el futbolista i que la voluntat és que Araujo continuï molts anys vinculat al club. I paral·lelament a tot això, els companys d'Araujo, que l'estan insistint, que en rebutgi la proposta de la Juve, que es quedi i que serà un futbolista important. És evident que si el problema és només de minuts... Ara el que ha passat, això altera aquesta realitat.
Bé, ho sabrem de seguida. Si veiem que Araujo canvia de pare sobtadament, ens creurem la teoria de és que veia difícil jugar. Si no, segurament haurem de pensar que hi havia... Vaja, que hi ha un problema encallat de fa mesos de la no renovació d'Araujo, i és bastant probable que la Juventus hagi aparegut amb més calés dels que li ofereix al Barça. Algú no sé quin parer teníeu prèviament, però algú canviaria de parer en funció de la lesió d'Íñigo Martínez?
Per mi una decisió tan important com vendre Araujo o no vendre-la no ha de dependre de que Íñigo estigui 3 o 4 setmanes de baixa. O sigui, ni el...
No està 6 mesos ni 7 mesos.
Pues si es queda Araujo, tens Araujo, però si no tens Christensen, tens Eric i pots jugar...
Jo insisteixo, tothom parla de Christensen, que jo sàpiga, Christensen no té l'alta.
Doncs tens
Cundé, 26 minuts en agosto.
Amb Héctor Ford de lateral o qui vulguis. Jo no crec que s'hagi de vendre Araujo pel que va passar ahir. Ara... Si s'ha de vendre, mirem-ho, perquè si hi ha una oferta de 50 quilos, jo el venc, Araujo.
Que consti que jo estic d'acord amb tu que si hi havia un pla de... No parlo del jugador que faci el que vulgui. Si el Barça tenia previst per esperar una bona oferta per vendre'l, perquè no pot renovar-lo pel que sigui, jo estic d'acord que no té sentit canviar de parer per aquesta lesió. Això estic d'acord amb.
La qüestió és si el Barça creu que a l'estiu tindrà ofertes per a Araujo.
Menores, perquè cada vez que corre
clar,
el campo...
Li quedarà un any, i si el Barça té la confiança de dir Araujo a l'estiu pot tenir ofertes de 50-60 milions, per no arriscar te'l quedes. Ara, si penses que és un tren... vull dir que només passarà un cop
i el llavors has de decidir, clar. I el que t'estigui demanant el jugador en la renovació, no? Vull dir que si la proposta o la idea que té Araujo està molt allunyada del que tu estàs disposat a pagar per un central, doncs aleshores no tens més remei que pensar en una venda.
Si el jugador està obert a marxar ara, em sembla evident que no en té prou amb l'oferta que li ha fet el Barça.
Doncs...
Sí, mama, és que vull dir que no és una cosa que hagin començat a negociar la setmana passada. Amb la de mesos que fa, és evident que no estan gaire...
Per a mi la clave no està en el Barça, sinó està en el jugador. ¿Qué quiere hacer él? Es decir, yo entiendo que ahora es un momento delicado porque no estaba jugando, porque Pau Cubarsí y Íñigo estaban jugando bien, pero a este nivel de equipo de Barça necesitas, antes lo comentaba en privado Salmurri, no tres, necesitas hasta cuatro centrales de altísimo nivel. Uh-huh. Es decir, y ahora circunstancialmente durante 2-3 meses está jugando Cubarsí y Íñigo, pero es que lo que le ha pasado a Íñigo le puede pasar a cualquier, no digo ningún nombre para no ser gafe, a cualquier otro jugador. Y la clave es la voluntad del futbolista. ¿Se quiere quedar? Perfecto. Si no se quiere quedar, yo creo que el Barça tiene que tomar una decisión más allá de que una lesión muscular de 4 o 5 semanas, porque al final estamos hablando de una operación que en términos puramente económicos es un negocio extraordinario para el Barcelona. Se gastó 1,7 millones hace 5 años y medio al Boston River de Uruguay y podría cobrar 50, quién sabe si más millones.
Falta veure...
También ya...
Y si la Juventus... Perdona, si la Juventus está en un problema serio de centrales, porque la Juve tiene un problema serio de centrales, Bremer se lesionó y, por lo tanto, bueno, se lesionó en octubre. El equipo no chuta, porque creo que lleva 13 empates de 17. O sea, el equipo no acaba de arrancar con Thiago Mota, pues el problema lo tiene la Juve y que pague, como le hacen al Barça cuando quiere ir a firmar un jugador.
Total, y que a la Juve tampoc le interesa esperar-se a l'estiu. No només per problemes centrals, però no només per això, sinó perquè l'estiu el voldran tots, els clubs. O sigui, ara... qui el pot d'això és la Juve.
Marta, tanques tu.
Per tancar, jo si arriba una oferta bona, sí que el vendria, òbviament, no faria canviar els plans o suposats plans que tingués el Barça o el jugador per aquesta lesió d'Íñigo Martínez, però el que també tinc clar és que anem coixos de centrals.
Jo també ho penso.
No crec que sigui suficient, perquè parlem d'Eric, però és que no ens ho oblidem que Hansi Flick a Eric no el veu de central.
Solo juega un partit de central tota la temporada, contra el Leganés.
El veu de mig centre. És veritat que pots posar Koundé, però ara mateix Koundé és el millor lateral dret de la Lliga i de molts llocs. Pots posar Héctor Fort, sí, però si el vens, per mi hauries de portar algú, i a aquestes alçades de mercat el que puguis anar a buscar... no serà ni del teu interès, ni de plans de futur pel Barça, ni res d'això. Llavors ha de ser una oferta per mi estratosfèrica que el Barça no pugui dir que no.
I 50 per Araujo i 10 per Jonathan Tack?
Sí, però a mi
és que em sembla millor Araujo que Jonathan Tack. Sí,
aquí és on anava jo. A mi el que m'agradaria saber és exactament quina idea té la direcció esportiva respecte a Araujo, perquè Araujo durant un temps... ens el vam imaginar com el central per una dècada. I aquí és evident que hi ha hagut un canvi...
Però t'acaba de dir Samurri que lo quiere.
Sí, sí, per això, que aquí és evident que hi ha hagut un canvi, perquè si també l'entrenador hi tingués fe cega, el Barça no se l'estaria ni plantejant. Una altra cosa és l'estiu passat, que és que el Barça necessitava diners.
La pasta la segueixes necessitant.
Clar,
és que si tu vols fitxar el mercat d'hivern, necessites fer una operació.
Qualsevol altre Barça, qualsevol altre any, no vendria ara.
Jo tinc curiositat per veure què explica el president demà, també d'això, perquè hi ha el xup-xup aquest de... Ara que hi ha l'1-1, el Barça es vol moure, però per moure's ha de fer una venda. Vull dir, no serveix...
S'ha
dit Pablo Torre, no fitxar.
I ara tot el que recibes lo puedes invertir.
Clar, però aquí és on li hauràs de preguntar a Flick si està disposat a prescindir d'Araujo, que probablement és el seu tercer central a dia d'avui, a canvi de que vingui un extrem, no sé, m'imagino. És a dir, on creu ell que té més necessitat?
Totalment d'acord. En fi, que demà potser tenim alguna pista al respecte. Anem a Madrid.
El partido no ha sido bueno desde el primer minuto hasta el último, incluido el hecho que nos hemos quedado con uno más y no hemos sido capaces de buscar soluciones. No es más dolido, más triste. Estoy triste por el partido incompleto.
Aquest és Carlo Ancelotti, profundament decebut amb el partit que va fer el seu equip ahir, amb la derrota, amb la golejada, amb tot plegat, tot i que també va dir que demà serà un altre dia i havien de mirar endavant. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos ha estat bussejant avui a la rodalia de la T4, com vulgarment definim la planta noble del Bernabéu, per saber si això d'ahir posa en qüestió la continuïtat d'Ancelotti, com s'ho han pres tot plegat.
Sí, ens hem tirat un triple de bon matí i hem preguntat, escolta, això que us va passar ahir no farà que us replantegeu el futur d'Ancelotti? La primera resposta ha estat literalment amb un «però què dices?». Aquesta és la primera resposta que ens han donat, que no genera nervis el que va passar, que no tindrà conseqüències a curt termini, la derrota malgrat la claredat. Al club ens diuen que no estan gens nerviosos, que estan tranquil·líssims, ens diuen tranquil·líssimos, també és una expressió que ens han fet servir, que el Barça va ser millor i que va mereixer guanyar i que això a vegades gira d'un cantó i gira de l'altre. I una frase que ens han repetit diverses vegades és «a ver si no vamos a poder perder un partido». El que passa que, clar, quan els dius que han estat dos, ja no hi entrem.
Això és el que li va dir Florentino a Modric. Bueno, algun dia teníamos que perder una final.
Exacte, sí. La pots perdre per 1-0 o per 5-2.
Sí, sí.
Ha generat enfado, és una paraula que han fet servir, és a dir, enuig, la superioritat del Barça, és a dir, s'han empipat perquè van veure que no va haver-hi ni partit, i sí que ens admeten dubtes no immediats. Us diria que són més dubtes a llarg termini. El diagnòstic intern del Madrid apunta a primera instància a Ancelotti. Consideren que va fer un plantejament poc treballat, que Flick li va guanyar la partida tàctica, però que el plantejament és que Ancelotti, a hores d'ara, acabi la temporada, o com a mínim que Florentino no se'l pensa ventilar per aquesta desfeta d'ahir. Més entre cometes sí que ens admeten algun dubte de cara al futur, potser de cara a l'estiu, però això posem-ho més entre cometes. Els jugadors també reben una mica, menys que Ancelotti. Ens diuen que algunes veus del Madrid, diguéssim, reclamarien més futbol en algun d'ells. Jo pensava, potser em posen Tchouaméni per la jugada de Lamin, doncs no. Durant el dia ens han sortit noms com Camavinga, Modric o Ceballos, de qui en reclamen més futbol. I que, malgrat els dubtes defensius, pel que ens diuen, ara Florentino no vol tornar-se boig i que, per tant, no embogirà en fitxatges. Ens han dit... no va atraer en enero a medianies. És a dir, que no pensa ara embogir i tornar-se boig per portar tres centrals i quatre laterals al mercat de gener.
En això, vaja, l'experiència ens diu que Florentino, quan diu que no, és que no. Veurem si modifica o no la seva opinió. Gràcies, Marcos.
Fins ara.
A Madrid, Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Com ha caigut a Madrid aquesta golejada d'ahir del Barça? I si a tu et consten aquests inputs que ara ens comentava el Marcos, que home, la derrota ha fet mal, però que no provocarà canvis ni atacs de nervis a mitja temporada.
No, tot i que, hi ha força disconformitat amb la figura d'Ancelotti. Vull dir que ja fa temps que el president no té la idea de mantenir-lo més enllà del temps que li pugui dir en Xavi Alonso que ve cap a Madrid, no? No és un home que mai hagi estat de la confiança plena del president. El que passa és que els títols l'han avalat, han avalat la seva continuïtat, però... és veritat que cada vegada que hi ha una crisi esportiva tot es focalitza en la seva figura, no? També és cert que les decisions que va prendre, per exemple, ahir, que és una mica també les decisions que ha pres al llarg o que ve prenent al llarg de tota la temporada, són bastant qüestionables, no? De fet, avui el run-run era, aviam, un lateral que no és lateral i titular davant un partit molt important... un central que no és central, també decisió del tècnic quan tenia altres opcions, i després ja, clar que hi havia altres culpables, no? La manca de compromís de jugadors molt importants, com Vinícius, el que tu vulguis. Però el cert és que sí que hi ha decisions tècniques que també tenen un pes específic molt important en la temporada tan irregular del Real Madrid, que depenen directament de l'entrenador i que no acaba de consolidar un patró de joc que agradi, no? Per tant, jo sí que crec que està en la corda fluixa. Això no vol dir que a curt termini pensin en fer-lo fora, perquè, entre altres coses, no hi ha recanvi. Si hi hagués un recanvi, ja feia dies que no hi seria.
Pel que fa a la reacció a la golejada, avui hem vist, vaja, titulars bastant durs en general a la premsa esportiva que s'ha dit a Madrid. No? Cap mena de discussió sobre la superioritat del Barça i, com a mínim, a nivell mediàtic, sí que percebo que Ancelotti és l'asa dels cops i que, en canvi, sí, sí. Per exemple, Vinícius, que per mi va fer un partit lamentable, com dieu allà, se va de rositas.
No, bueno, no et pensis, eh? No, hi ha sectors i sectors, eh? Vinícius, per exemple, la seva falta de compromís, hi ha tres o quatre jugades amb les quals va perdre duels que amb ell no és habitual, perquè és un tio que sempre suma, no? I se'l va veure amb dues velocitats per sota del seu nivell mitjà, no? I sobretot la manca de compromís, la manca d'ajut, aquesta desídia que van demostrar, no solament ell, però bàsicament ell, perquè, clar, quan ho fa bé, resulta que és el crac, no?, de salvar les distàncies amb Mbappé, és el crac del Madrid actual. Doncs, bueno, també en partits com ahir se suposa que és qui ha d'aixecar aquests partits, no?, i ahir va estar molt lluny d'aconseguir-ho. Per tant, o sigui que hi ha un sector bastant important que avui, home, no el consideren el principal promotor de la derrota, però sí que va posar el seu gra de sorra perquè el desastre fos el que va ser, no? Perquè hem de recordar una cosa. És veritat que el Madrid porta 5 derrotes, però dues d'elles amb el Barcelona, eh? Vull dir que sí, sí. I ja no va ser com el partit del Bernabéu, vull dir que a la final de la Supercopa s'arribava amb una sensació des d'aquí, des de Madrid, que el partit estava molt més equilibrat, insisteixo, que el Madrid havia aconseguit un patró de joc bastant rentable, no? I allí es va veure que quan un equip li juga amb una seriositat defensiva, en condicions, i li juga amb ganes, el Real Madrid és molt superable.
Doncs així estan les coses al Madrid, de moment calma, sense moviments immediats ni histèrics a la vista, però evidentment traient conclusions d'aquestes, sobretot dues derrotes contra el Barça, que qui sap si a la llarga li poden passar factura a Ancelotti. Maria Josep, gràcies, una abraçada.
Una tornada molt forta per tots vosaltres.
El baròmetre. Al final no serà el monogràfic que a mi m'hauria agradat perquè vaig tard, o sorpresa, però... Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
T'ho diré així. Gil Manzano va perpetrar un arbitratge que si no haguéssim guanyat la final avui seria per anar al CSD. Dit això, per on vols començar?
Hi ha dos tipus de jugades, les que no veus i les que veus i no vols xiular, no? Si veiem les primeres, que són les que va haver intervenció al VAR, hi ha un penal claríssim de Camavinga, on la jugada és diàfana, on hi ha el jugador que ataca, el defensa i la pilota, i res més al camp visual, és a dir, no hi ha cap excusa per no veure aquesta jugada, i després hi ha la vermella Chesney, que també és molt similar perquè... té tot el camp visual ampli i no hauria, un àrbitre del seu nivell no hauria de tenir cap problema per veure aquest tipus de penals a la primera sense la jugada de VAR. Aquestes són les que no va veure.
Clar, ara entrarem en les que potser debatrem o no, però les dues que jo crec que són indiscutibles, fa bé el Joan de recordar, per resumir el nivell de l'arbitratge, que és que si no és pel VAR encara hauria fotut un desastre pitjor. Però bé, com a mínim va salvar el penal i l'expulsió, dues jugades des del meu punt de vista indiscutibles, i a partir d'aquí, és clar, el Barça es queda amb 10, insisteixo, amb justícia, però és que com a mínim hi ha dos futbolistes, Camavinga i Vinícius, que des del meu punt de vista haurien d'haver vist la segona groga. Aquestes són les que tu dius que va veure i no va voler veure?
Hi ha un error molt gran de Gil Manzano i és voler carregar-se la seva motxilla l'error d'un jugador. És a dir, no sé per què està tan mal vist expulsar un jugador i que un equip es quedi en 10 al minut 30, al minut 50, és que és igual al minut. Són jugades molt, molt clares que l'àrbitre veu, sense cap tipus de dubte, i decideix, no sé per quin motiu, no mostrar la segona groga en el cas de Camavinga, on la mínima mal el supera i amb les dues mans de manera grollera el subjecte i talla la jugada... ell ho veu i decideix no expulsar-lo. Amb Vinícius jo ja em perdo una mica, no? Perquè no sé si és un concurs a veure qui triga més a expulsar-lo o qui s'atreveix, perquè és una trepitjada bestial al tendó d'Aquiles de Koundé, molt perillosa, més vermella que groga, és a dir, més groga que vermella, però és d'aquelles molt, molt, molt dures que no hi ha cap tipus de dubte. Llavors, hi ha aquesta moda de no voler expulsar per no generar polèmica i el que precisament d'aconseguir és tot el contrari, que és una sèrie de no decisions que va prendre durant el partit i que va fer de l'actuació general un arbitratge absolutament covard.
Ara parlaves d'aquesta gestió de que l'àrbitre es carrega la motxilla a l'error d'un jugador. Avui discutíem a la reunió del programa amb el Xavi Campos i deia, home, jo puc entendre que una segona groga abans del descans per una acció com la de Camavinga, però clar, no, el que diu el Campos, jo ho entenc.
No.
Però pues no. El que passa és que al minut 5 de la segona part expulses amb tota la raó del món Chesney i aleshores és quan intentant...
Clar, però és que la de Chesney una vegada et crida en el VAR és impossible
no, és que Chesney l'ha d'expulsar. De fet, com diu el Joan, ho hauria d'haver vist ell. Però
l'origen del reglament de les dues targetes per què és? La primera és per avisar i que el jugador vagi més en compte, no talli jugades, i quan tu és que el jugador segueix amb aquesta actitud i li serveix la segona, és al carrer. No? La primera és d'un avís. Llavors, l'àrbitre no ha d'anar amb compte. L'àrbitre ha d'aplicar el reglament. Que ha d'anar amb compte el jugador que té una targeta groga. En aquest cas, Camavinga no va gens en compte, comet un error, doncs l'ha de pagar. Igual que Vinícius, igual que altres jugadors que mereixen la segona groga, i no sé per què els àrbitres no s'atreveixen a dir escolta, mira, s'ha equivocat per segona vegada i ha d'anar al carrer, i no passa res per acabar un partit no. 10 contra 11 o 9 contra 11.
Però és que a mi me parece, perdona, a mi me parece gravíssima la de Camavinga i la de Vinícius. La de Camavinga, perquè ell va claríssimament que és amarilla sí o sí, i en una actitud cobarde no se la quiere enseñar. Sí. No se la quiere enseñar. Això, això no és... I la de Vinícius también es amarilla y tampoco se la quiere enseñar. Y si no, alguien le tiene que avisar por el pinganillo. Es decir, vigila que es un pisotón.
Ha de ser l'assistent, jo crec, aquí. Perquè ell realment... A mi la de, per mi la de Camavinga és la més clara, perquè la de Camavinga és que ho veu, és targeta segons el reglament, i és que no hi ha excusa ja possible. Amb la de Vinícius... puc pensar que ell ho veu de lluny i no té clar
no
on,
nada,
on, hi
nada
on hi ha la trepitjada.
Nada importante que pasó ayer.
I aquí no l'ajuda l'assistent.
O sea, això no és problema de Gil Manzano. Això fa molts anys que dura, i jo m'he queixat aquí moltes vegades, que és que perquè quan un jugador d'un equip gran té una groga, perquè vegi la segona, ha de treure una serra elèctrica i tallar-li les cames i tot i així.
I això
els jugadors
ho saben.
És molt
saben.
Difícil explicar.
És que els jugadors saben això.
Vermella directa, però, sí, però dues grogues és molt
mira,
difícil.
Jo ara em ve al cap el cas de Casador a Vigo. Per mi són dues grogues com dos pianos de cua. I quan li va tocar les segones, em van al carrer. Jo, per mi allò està ben sí. arbitrat, i això d'ahir intentant contemporitzar és un nyap que podia haver pervertit la final.
Però és veritat que a l'inrevés també li ha passat alguna vegada al Barça,
sí, home,
una
segur,
segona
segur,
groga. No, és que ara no sé si va ser exactament el Bernabéu, o va haver-hi un partit també d'aquesta lliga on un jugador del Barça va fer una segona groga, que tots vam coincidir que ho podia ser, i l'àrbitre se la va estalviar.
Este arbitraje yo creo que le va a hacer mucho daño a Gil Manzano, aunque ya sé que es el que mejor conectado está con los círculos de poder del CTA, pero le va a hacer mucho daño porque, primero, las cuatro grandes decisiones se equivocan las cuatro.
Son todas.
Se equivocan las cuatro. En la primera, en el penalti, le dice con un gesto que se levante a Gaby, y le tiene que llamar el VAR. En la expulsión no la ve, le tiene que llamar el VAR. Y las dos amarillas... les ve i no les quiere pitar.
Em sembla molt significatiu que a les dues jugades de VAR ell pensa que els jugadors l'estan enganyant.
Que pensa en la línia del que diu el Marcos, Gil Manzano venia d'una Eurocopa on era un dels grans favorits per xiular la final i se'l van ventilar el primer partit. Aquesta era una revàlida per ell, era un partit molt, molt important. Crec que li va poder una mica la pressió en aquest sentit de que havia de recuperar una mica l'estatus perdut fins ara, però és que la seva carrera està en un declivi brutal i no sé com acabarà, perquè encara li falten 3 anys o 3 o 4 anys de primera divisió. I clar, havia de ser el relleu de Mateu Laoz i del Cerro Grande, i s'està quedant aquí en terra de ningú.
Doncs es va cobrir de glòria el bo de Gilman. Per sort no hem hagut de lamentar danys majors, perquè el Barça n'havia fet 5 abans de quedar en les mans de l'arbitratge. Gràcies, Joan, una abraçada.
Abraçada.
I per tancar el bloc Supercopa, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens hem de fer ressò de la intenció verbalitzada ahir pel president de la Federació Espanyola de portar la Supercopa femenina també a l'Àvia.
Sí, tot i que ja s'havia comentat, sorprenent, perquè a més aquesta declaració de Rafael Lozan arriba a una pregunta de si han arribat a tancar un acord per fer més anys aquesta Supercopa masculina a l'Aràbia Saudita, i Lozan deia això a Movistar.
Estamos trabajando también en que quieren desarrollar mucho el fútbol femenino, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué no? Todavía no puedo, evidentemente, dar la confirmación, pero ¿por qué no una Supercopa femenina, en este caso, Supercopa d'Espanya, femenina en Aràbia, no?
Ho estem treballant, i per què no, sembla bastant genèric, però és evident que la intenció hi és. Ruth, no sé quines reaccions has pogut copsar sobre aquesta decisió. M'imagino que no especialment favorables.
No, és veritat que a l'esquí del Barça no se n'ha parlat, perquè avui han tingut festa, dos dies de cap de setmana, un dia de cap de setmana i avui festa, per tant, no hi ha hagut aquesta conversa vestidor, però sí que a nivell individual hem pogut sondejar una mica com respiren les futbolistes, i la idea de jugar en un país on no es respecten els drets de les dones, evidentment, no els agrada. Però tampoc els ocupa gaire aquest tema, perquè tenen la sensació que és una idea recurrent, que també es va parlar de fer un amistós en el seu moment amb la selecció espanyola, i va anar a Jorge Vilda a fer un estatge allà, no es va acabar fent. S'ha parlat també, o s'ha comentat, el tema d'un possible mundial a l'Aràbia Saudita, no ha passat. i vaja, esperen a que la cosa sigui certa perquè els fa la sensació aquesta, no? Que és una idea recurrent que mai s'acaba de lligar del tot. És veritat que sí que la FIFA ha tancat un acord amb una empresa que es diu Aramco, que és una empresa energètica de l'Aràbia Saudita, com a patrocinadora del Mundial de Brasil 2027, i això va provocar un comunicat de més de 100 jugadores d'arreu del món en contra d'aquest acord amb aquesta empresa, que aquí només va signar Marta Torrejón. Però vaja, gaire d'acord, les jugadores en principi, pel que hem pogut copsar, doncs no estarien en què la Supercopa es jugués a l'Aràbia Saudita.
És evident, veurem com avança la cosa. De fet, jo m'atreviria a dir que esperem que no avanci en aquesta línia. El que també és veritat és que la Supercopa femenina actual, que es jugarà la setmana vinent, és una ruïna econòmica.
Pel Barça, sobretot, vaja. Ara mateix el Barça, per exemple, per aquesta Supercopa de la setmana que ve, té problemes per trobar hotel a Madrid, perquè serien 5 dies d'estada allà i és la Fira Fitur, i per tant hi ha molts problemes per trobar hotels, i a més a preus prohibitius. La federació els demana, en principi, ser el dia abans dels partits a Madrid, per fer els entrenaments, rodes de premsa prèvies als partits allà, i el Barça hi hauria de passar molts dies. Compte que la temporada passada al club la Supercopa li va costar prop de 50.000 euros, i això que van guanyar el torneig, i per tant es van amutxacar 25.000 euros, però entre viatges, nits d'hotel, les sales que necessiten als hotels, també van haver d'estar allà 6 nits, i que van saber que es feia a Madrid 15 dies tot just abans del partit, doncs li va sortir caríssima aquesta Supercopa al Barça, i li tornarà a sortir cara ara. El Barça i la Real Societat, els altres dos equips de la Supercopa són de Madrid, i per tant aquests no tenen les despeses que sí que tindran Barça i Real Societat, però el Barça sobretot perquè s'espera que sigui a la final, i per tant final, que hagi d'estar, clar, hagi d'estar molts dies a Madrid si no van i tornen.
Probablement per la Real Societat acaben sent una o dues nits, en el cas del Barça si acaben sent les 5 nits. És evident que és molt còmode per la Federació Espanyola i per això repeteix Butarque, però també és cert que si el que... Vaja, que la justícia diria que com a mínim, ja que organitzes tu i organitzes a Madrid, on el Madrid i l'Atleti de Madrid no tenen despeses, doncs el Barça i la Real Societat el que podrien fer... Ho pagues, o com a mínim els hi reserves l'hotel i els hi dius, mira, ho tens aquí. Perquè és que a sobre s'han de buscar la vida durant tota l'estada.
Ara potser em passo de frenada, però estic bastant segur que els equips de la Supercopa masculina, els charters i tot això amb què viatgen a Aràbia Saudita, ho deu cobrir l'organització, no?
No et sé dir, però és evident que en aquest cas, com que és Aràbia Saudita qui et demana, diríem, ho paga
perquè,
tot, diríem.
Perquè sí, si sí. El Mallorca, per exemple, no arriba al milió d'euros, s'ha de pagar el charter, l'hotel i tal, al final també li sortirà a pagar. En fi, Marta, com a professional de la matèria, clar, és evident que no hi ha cap ganes d'anar a jugar cap torneig a l'Aràbia Saudita, i menys un de femení, però també és veritat que la Supercopa d'ara és insalubre econòmicament.
Sí, però per mi aquí està el problema, que has de cuidar el producte que tens i no l'estàs cuidant, i l'has d'explotar a casa teva i no ho estàs fent bé. I és aquí on ha de començar la federació a posar-se les piles. No pot ser que, vinga, va, una altra vegada a votar, que perquè és el més fàcil per nosaltres, al costat de caseta, i la resta que s'espavilin. Jo crec que hi ha solucions molt més potents i molt més interessants de cara a una Supercopa femenina que ficar-ho a Madrid a votar, que... és una seu que em sembla que, no sé si la Sònia ho sabrà, però no fa ni un mes que se sap.
Jo crec que va ser pels vols de Nadal. Sí,
sempre
sí.
Van tard, sempre és tard, sempre és a última hora, sempre és... Encara les entrades no han sortit a la venda. No pots vendre un producte que, en teoria, el futbol femení a casa teva està al seu màxim, està creixent, estàs apostant... Per mi aquí és on roman el problema, i després ja a parlar de portar-lo a un país on es vulneren molts de drets, potser la federació el primer que hauria de fer és investigar què va passar amb els aficionats i aficionades i nens i nenes del Mallorca.
Totalment d'acord. Ruth, gràcies.
Adéu.
Salmurri, gràcies també.
Molt bé, que vagi bé.
Mira, em fa un apunt un oient que la segona groga de la que parlàvem era la de Gerard Martín a Vigo.
Ah, és veritat. Ah, sí? És veritat.
Sí. No la recordava, tinc una memòria lamentable.
Mira, en part va provocar els escarafalls d'Aspas, que no va ser expulsat tampoc, i al final jo crec que li va acabar passant factura a Casador, des del meu punt de vista merescudament. Torno a saludar la Laia Tudel, ja per tancar. Hola de nou, Laia.
Hola, hola.
Perquè demà tenim l'esperadíssima roda de premsa de Joan Laporta a les 10 del matí. La podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio per terra, mar i aire. El matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, a Catalunya Informació i fins i tot, si voleu, de manera íntegra al canal ocasional al web i a l'app de Catalunya Ràdio. Laia, molt ràpidament, què s'espera que digui o que faci Laporta?
Mira, ens asseguren que la maneta d'ahir al Madrid no fa variar la idea que tenia Laporta amb aquesta roda de premsa, perquè l'objectiu és explicar tot el cas Olmo amb detall, sobretot per defensar-se de la imatge d'improvisació que ha tingut el Barça en tot aquest cas. I ho farà assenyalant la Lliga i la Federació com culpables de no ser clars amb el Barça i d'haver canviat les normes sobre la marxa. Ens explicarà tot allò que ja sabem del canvi de Nike, del contracte de Nike, que al principi servia tot i després no servia tot pel fair play. Anirà per aquí, sobretot. Aquí ens donaran detalls de timings, de cronologia, de quan la Lliga diu una cosa i els accepta uns diners i després quan exigeix que l'ha de ser més quantitat. Vull dir, tot això, en principi, es donaran molts detalls. Després, l'acord de la venda dels seients, la idea també, perquè ho hem demanat explícitament, hem preguntat, per exemple, però sabrem els noms dels dos inversors? I ens han dit que sí, que la idea és aquesta, que sí, que la idea és donar detalls i explicar-ho. Després, en el seu discurs inicial que farà el president, perquè així començarà la roda de premsa, ell farà un discurs inicial i després seran les preguntes, també s'espera que faci referència a crítiques desmesurades que ha rebut per part d'alguns periodistes, el que consideren ells crítiques desmesurades, sobretot de la premsa catalana, que és una de les coses que ja vam dir que amb la que estava més dolguda el president. I després, evidentment, doncs, torn de preguntes, roda de premsa en principi sense límit, tot i que després va la roda de Hansi Flick, tampoc la roda de premsa de Hansi Flick tampoc s'hauria d'allargar tant, però vaja, que es pot preguntar de tot i evidentment també l'espai Barça serà un tema a tractar. I aquí, per exemple, quan es demani per la data de retorn al nou Camp Nou, doncs una mica la resposta serà tan aviat com sigui possible. Difícilment en aquesta roda de premsa la Porta donarà més detalls. Sí que és cert que, com explicava Mundo Deportivo aquesta tarda, el club ja ha demanat, per exemple, una pròrroga a l'Ajuntament de permís per seguir a Montjuïc un mes més, és a dir, el mes d'abril. Fins ara tenies fins al 31 de març. Doncs, de moment, pròrroga d'un mes més, perquè el club diu que ha de treballar tots els escenaris i ha d'estar preparat per si passa qualsevol cosa, tot i que la intenció, segons el club, mantenen de poder tornar aquesta temporada, però ara ja anem cap al maig. Vull dir que bé, això ja sabem com acabarà.
Doncs veurem de tot plegat que ens l'ha explicat amb el president del Barça, que serà interessantíssim d'escoltar, només faltaria. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
I gràcies al Dani Sanabra, al Marcos López i a la Marta Corredera per acompanyar-nos en aquesta tarda de celebració per l'exhibició del Barça a la Supercopa. Gràcies als tres.
Gràcies.
Una pausa i encara hem de parlar de l'Espanyol, del Girona, de bàsquet i del Dakar. No marxeu.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró. El dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La reconeguda soprano russa Yulia Lezhneva presenta a l'Auditori de Girona Songs of the Golden Age. El 19 de gener oferirà un recital amb obres de Caccini, Monteverdi, Lambert, Lalí, Downland, Purcell, Vivaldi i Paisiello a la Sala de Cambra. Viu el cicle Experiència Clàssica a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linca. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Ens fem grans i diuen que no tenim ganes de canvis, però això no és cert per tothom.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dilluns, a Les dones i els dies, dones que a partir dels 50 fan un canvi radical a la seva vida. Vosaltres també? Sentiu-nos.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dimarts, Joan Laporta passa l'atac.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
El president del Barça explicarà públicament el culebrot al voltant del cas Dani Olmo i Pau Víctor, després d'un inici d'any caòtic.
Puedes estar en una situació límite.
I emocionant.
Pero lo importante son las emociones.
Segueix la roda de premsa de Joan Laporta al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Lloberes i Emilio Pérez de Rozas.
Aquest dimarts, a partir de les 10 del matí. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hem estat una bona estona parlant de la Supercopa, gairebé tot el programa. De fet, ara tornem a la Lliga, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat la primera volta, amb l'Atlètic de Madrid com a campió d'hivern, més 6 sobre el Barça, més 1 sobre el Real Madrid, i hem de parlar de la resta de catalans, del Girona i de l'Espanyol. Eduard Solà, Sergi Andreu, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona tarda.
El Girona acaba... Jo diria que en posicions europees, tot i que formalment no ho sigui, setè amb 28 punts. Eduard, et demano, després de la victòria agònica al camp de l'Alavés, el millor i el pitjor del Girona en aquesta primera volta.
Doncs el millor és la puntuació, perquè amb 28 punts, tot i que és veritat que la temporada passada en va fer 48, i si ho compares, doncs és una bestialitat el que va fer la temporada passada, 20 punts menys. Jo crec que 28 punts després de tot el que ha passat és una molt bona puntuació, perquè recordem que és la segona millor primera volta del Girona. Primera divisió ha superat aquells 26 punts de Pablo Machina a la primera temporada a primera divisió. Això, el més bo, el més negatiu d'aquesta primera volta és veritat que molts partits amb moltes i moltes lesions, amb molt pocs jugadors, que evidentment això l'ha acabat penalitzant també en diversos partits, com per exemple el Camp de les Palmes.
L'Espanyol va tancar la primera volta empatant a casa contra el Leganés, un empat insuficient per sortir de les posicions de descens. De fet, ara l'Espanyol és avant penúltim, però, vaja, té a un punt l'Alavés, que marca la permanència, a tres el Leganés i el Getafe. Vaja, que la situació, tenint una volta per davant, no és pas desesperada, però... Potser sí les sensacions. Sergi, el millor i el que t'amoïna més d'aquesta primera volta de l'Espanyol?
Segurament de coses bones n'hi ha poques, Jordi. Ja, jo crec que el pitjor és que l'Espanyol no ha trobat un nou de referència, no té qui faci gols, i la ineficàcia ofensiva es mostra en cada partit. Darrere, més o menys, va salvant els mobles entre els defenses, i sobretot Joan Garcia, com l'altre dia, va salvant els mobles. Això, una cosa negativa, n'hi ha una altra. L'Espanyol fora de casa és nefast. De fet, és el pitjor Espanyol fora de casa dels últims 50 anys. De fet, dels 16 punts que té, 15 els ha sumat a casa. Només hi ha un empat al Metropolitano de fa 3 segles, que ara érem a l'estiu, que és l'únic punt que ha rescat lluny de Cornellà al Prat.
Ostres, per tant, és bèstia, això, eh?
Sí, és que clar, i així és, els números són difícils de defensar, per entendre'ns. El millor... El millor segurament és que queda tota la segona volta per intentar corregir tot això i que l'equip i que potser també diria que fins ara la directiva no s'hagi precipitat amb Manolo, en qui tothom hi confia molt, tot el vestidor està amb Manolo González, i se li ha donat prou confiança com i prou oportunitats com per intentar capgirar això. Ara, també et diré, es van acabant, eh?
Ja,
perquè, clar,
evidentment. Sí.
Divendres ve el Valladolid, jornada 20, i ja, i per tant, has de començar a treure punts com sigui.
Us prego que sigui amb un sí o un no. Edu, el Girona anirà a Europa al final de la Lliga?
Lluitarà per anar-hi.
No es mulla el solar. Sergi, l'Espanyol se salvarà?
A l'última jornada.
Ah, mira, patint.
Li agrada l'emoció,
sí,
al Sergi.
Sí, el Sergi va quedar entusiasmat amb l'ascens i ara ho vol tot a última hora.
Exacte. És més segurament un desig que un pronòstic fet amb el cap, però vaja.
Doncs, com deia el Sergi, l'Espanyol obre la segona volta a casa contra el Valladolid i el Girona ho farà contra el Sevilla. El dissabte al migdia. Solà, Sergi, gràcies.
Adéu. Adéu.
El Dakar, el tot costa.
S'ha disputat la 8a etapa del Dakar en final a Riad, la capital saudita, quan els 6 primers pilots de motos han arribat al bivac. La Federació Internacional els ha impedit entrar conduint i els ha acompanyat a peu a fer-se un control d'orina. Dos dels pilots que han fet el control són el primer i el segon de la general en motos. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És el primer control antidopatge a motoristes de la història del Dakar?
En 47 edicions, costa de creure, però ho assegura l'organitzador. Segons la Federació Internacional de Motociclisme, que ha avisat dues hores abans, és un control rutinari i han estat 6 pilots, i no 5 o 7, per logística, diuen. Aquestes mostres ara aniran a Europa i no tindrem resultats fins d'aquí a setmanes. Per tant, si el guanyador del Dakar, que m'ho invento, anés dopat, ho sabrem a posteriori. La Federació Internacional diu que no hi ha cap denúncia prèvia contra ningú, encara que algun pilot es pugui sentir assenyalat. I si el valencià Toixa Xaraina se sentís assenyalat, que no ho ha dit, sempre que tingui un certificat mèdic, no hauria de témer res. I per què dic això? Doncs perquè hem sabut que Toixa Xaraina corre amb una fractura en una clavícula infiltrada des de l'etapa 5 dijous passat. Aquesta és la seva explicació a la pregunta directa.
Bueno, todos corremos con cosas, pero bueno, de momento solo he de decir que estoy más o menos entero. No llevo nada roto, pero bueno, todos estamos teniendo caídas. Estoy dolorido de todo el cuerpo, pero estamos enteros.
Alguna cosa o res. El cas és que s'està punxant pel dolor i res a dir del seu rendiment.
Entrem en matèria esportiva amb Edgar Canet liderant la seva categoria de motos, la Rally 2, i Pau Navarro guanyant una etapa per primer cop a la seva categoria de cotxes.
Canet avui ha sortit a pilotar entre els prioritaris. A la 8a etapa ha fet 8è d'aquesta etapa i és 8è de la general absoluta i lidera amb més de 30 minuts a la general de la seva categoria Rally 2. La sensació amb aquest home és que està evolucionant dins del Dakar i que Rally 2 ja li queda petit. Però hauríem de callar, potser ha vingut a aprendre. Avui ha gaudit també d'obrir pista.
I l'obrir pista, una sensació brutal, la veritat, que m'ho he passat molt bé estant amb els pilots de davant i poder obrir pista amb ells ha sigut una gran experiència. Hem fet una molt bona feina de navegació, ells han, com el Daniel, com el Toix, s'estan jugant al Dakar i jo puc estar entre ells dos allà veient com se la juguen a... Pues ha sigut bastant interessant veure la lluita del Dakar en primera persona. La veritat, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat.
En Bugis Challenger, Pau Navarro, el de Llagostera, aconsegueix la seva primera victòria parcial. Avui ha anat a l'atac, conscient que quan comencin les dunes haurà de ser més conservador. Però el podi, que el té a 1 hora 10 minuts, ell el veu possible.
I ara entrarem a les dunes i ho hem hagut veient aquests dies que, per exemple, el nostre company d'aquí, Van Saidan, estan fora del Dakar i van a buscar els màxims punts del Mundial. I sabem que les dunes, quan vas atacar, hi ha un punt de risc més elevat i no crec que jo estigui en disposició d'agafar-lo, ja que no volem acabar almenys en el podi i intentar arribar, vaja.
Pau Navarro és 22è de la general de cotxes. És el millor pilot català de la general de cotxes. Els cotxes de la classe reina, els Ultimate, el líder, el sud-africà Lategan, ha guanyat l'etapa. Ara té 5 minuts sobre el saudita, el Raji, 28 minuts sobre el suec Ekström i 34 minuts sobre el catarià Alatilla. El millor català aquí seria el copilot Dani Oliveres, que amb l'argentí Jacob Pini són setens. Demà, novena etapa del Rally Dakar, sobre el paper, etapa de transició, però anuncien pistes ràpides entre 150 quilòmetres cronometrats en direcció sud, de Riad a Herat.
Minut i mig i les 9 abans d'acabar, l'Oriol Corral en repassa el debut dels favorits a l'Open d'Austràlia de tennis.
Avui a l'Open d'Austràlia de tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per a la segona ronda després d'eliminar el kazakh Shevchenko en 3 sets, tot i complicar-se el segon set, perdent 4 jocs consecutius. Djokovic també ha patit més de l'esperat per guanyar Basavaredi, no va quedar cedit al primer set, però no, ha tornat a perdonar i ja ho ha liquidat en 4 sets. Sinner i Zverev, número 1 i 2 del món respectivament, tampoc han fallat i seran a la segona ronda. Els que n'han pogut passar del primer partit han estat Tsitsipas, que n'ha pogut amb l'estatunidenc Mikkelsen, ni Kyrgios, que ha perdut en 3 sets amb l'escocès Fearnley. El quadre femení, la polonesa Świątek i l'estatunidenca Coco Gauff n'han fallat aquesta matinada. Tampoc va fallar Paula Badosa, que va superar ahir la xinesa Wang en 2 sets. Jugarà la segona ronda amb l'australiana Natalia Gibson dimecres a la 1 de la matinada.
Gràcies a l'Oriol Corral, gràcies Sònia.
Fins demà.
I gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Michael Mata i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà a les 7 puntuals amb el repàs de la interessantíssima, l'esperada roda de premsa de Joan Laporta. Fins aleshores, feu bondat. President, què ens dirà demà?
Quan més lluito per defensar el Barça, més l'estimo.